Pere Alsina és llicenciat en Biologia, especialitat en Zoologia per la Universitat Autònoma. És màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya. Fa de consultor ambiental tant en empreses particulars com en organismes administratius públics. Una altra de les seves activitats és la de fer de guia naturalista tant a Catalunya com arreu d'Europa en espais naturals. Una de les seves especialitats és fer justament reproduir els cants dels ocells, que és capaç d'imitar perfectament. Com ho vau poder apreciar en el programa Afers Exteriors dedicat a Malta, que TV3 va emetre el diumenge passat al vespre? Era ell mateix. Altres temes que pot desenvolupar són la gestió de residus o els incendis forestals, entre altres. Avui ens vol acostar a un dels molts problemes que la societat actual té en la relació amb el medi natural, en concret amb els boscos, amb uns nous usos, més lúdics que productius, el nou ús del bosc, del carbó al quat. Acabo amb una frase que ell mateix ens va enviar i que trobo molt adient. Tothom dels que estem aquí hem cuinat amb carbonet. Moltes gràcies, Pere. Li agraïm molt que hagi volgut estar amb nosaltres.
Deixo fer la xerrada, la conferència de dret, tot i que és més fàcil fer-la assegut, i però si falla m'hauré de castigaré a seure a la cadira. Bé, gràcies per aquesta presentació tan amable. Ha coincidit, sí, l'altre dia amb Miqui Moto, amb Miquel Calçada, fent els pardals i els ocellets de Malta, i ara, avui no, de les 25 conferències que faig pel país, la que vau escollir per substituir d'urgència en Joan Domènec Ros, oi que és en Joan Domènec Ros, doncs és aquesta que es diu del carbó al quat. No sé si tothom sap què és un quat, però si no ho sap ho veurà al final. Del carbó al quat, o dit d'una altra manera, més seriosament i acadèmica, una panoràmica dels usos del bosc tradicionals, productius, els usos del bosc actuals, lúdics i terciaris. Sense més preàmbuls, o amb un apunt més, de tots els boscos, la xerrada se centra en els boscos mediterranis. No hi incloc boscos centroeuropeus, que són els que tindríem a Ribes de Freser, a Ripoll, a Sort, Fagedes, això no hi són inclosos, ni tampoc els boscos subalpins, que són els que hi ha de 1.800 a 2.000 metres, a 2.200 metres d'alçada, Pirineu amunt. Són els boscos mediterranis, aquests boscos que tenim a Catalunya, sobretot entre els ran de mar i els 800 o 1.000 metres en funció de si ets més amunt o més avall, però que concentra el 99,9% de la vida dels catalans. Doncs engeguem, no sé com es veu, si podeu per a tancar el llum. És una conferència amb imatges, poc text, però no es veu gaire bé. No. Sí? Bé, la xerrada es desglossa, es desgrana en dues parts, una primera més profunda i més potser pesada, que és la dels boscos productius. Aquests boscos, se sent bé o molesta aquest? De lluny, així? Més bé? Bé, una part de boscos productius i una altra de... Una altra... I ara no va. De boscos lúdics. Comencem pels alzinars. En aquestes terres on som ara, aquesta Catalunya mediterrània, si retrocedíssim 5.000 anys i no hi hagués la mà de l'home grapejant el territori, intentant treure profit econòmic del territori, tot en aquesta Catalunya mediterrània, fora la pirinenca i la prepirinenca, tot serien alzinars. Tot excepte un parell de llocs, rius i a dalt d'alguns cims i algun obac, però gairebé tot seria alzinar. La grapejada humana ha fet doncs, que en funció de l'interès d'aquest drink econòmic, del drink dels diners, hem tret alzinars, hem plantat suros, pins, vinya, pastures, en funció de la rendibilitat econòmica, no de cap interès pel bé públic ni res d'això. Bé, en l'alzinar comencem... És el que recobreix, aquesta és una foto de l'obaga del Montnegre, sigui, des del Montseny, el Montnegre nosaltres estaríem, si fos transparent, la muntanya estaríem aquí al darrere, a la dreta, Arenys. Tot estava recobert per alzinar, l'alzinar durant molts segles va ser aprofitat, l'alzinar, no per fer mobles ni per fer peces, sinó sobretot per fer carbó. Es podria fer una xerrada només del procés del carbó, i jo en canvi només hi puc destinar un parell de minuts. El carbó es feia així, amb aquestes carboneres que potser molts de vosaltres heu conegut, ja no se'n fan, excepte ara per una fira de, doncs, per passar el cap de setmana, perquè la gent, les noves generacions vegin com és una carbonera. Aquesta carbonera el que feia era convertir una tona d'alzina, o la reduïa en un 80% en pes, en 200 quilos d'alzina. O sigui, 1.000 quilos passen a ser 200, però cada quilo duplica el poder calorífic. Un quilo d'alzina carbó, un quilo de carbó vegetal, que no es cal confondre amb el carbó mineral del Berguedà, carbó aquest que s'ha cuit en el bosc, té el doble de calories que un quilo d'alzina verda, tallada. I això per què serveix? Doncs per estalviar-te càrregues de matxos i de transport. Amb un 80% menys de quilos portes el doble de calories. I en una època en què no hi havia ni camions ni grans sistemes de transport, això era molt important. El carbó va ser el principal aprofitament dels nostres boscos fins a l'entrada, fins als anys 50, que va entrar la bombona de butà, i va servir i va provocar, era tal aprofitament que hi havia migracions de catalans, ceretans sobretot, i ceretans de la Cerdanya i dels ports de Beseit del sud, que venien al Montnegre i van venir famílies senceres a guanyar-se la vida amb el carbó, i es van assentar aquí. Era una feina molt dura, estaven sempre vivint al bosc, aquí al bosc no hi gela tan sovint com si, evidentment, com si fos a Finlàndia, però no hi fa pas calor, i aleshores es crema amb condicions de poc oxigen el carbó durant un bon temps, fins que es treu la terra vegetal i ja està. La fi, les absoltes al carbó, el van cantar la bombona de butà, però ara no és. Un altre ús de l'alzina és per fer mànecs d'eines. És d'una fusta molt resistent, l'alzina, és molt dura, però no va bé per fer mobles ni per ebenisteria. Sobretot carbó i mànecs de... I ara actualment, què se'n fa? Res, gairebé res. Això, la brasa, la barbacoa, el que jo anomeno, quan parlo, i ara ho matisaré, no? Un ús de luxe, i dir, home, luxe no, perquè és molt barat, sí, no de luxe en el sentit del preu, sinó de luxe en el sentit d'innecessari o banal. Quan fa servir la gent ara la fusta de llenya, parlo en general, perquè hi ha cases encara que fan servir la necessitat, quan fa servir la gent la fusta de llenya, doncs per encendre una barbacoa de cap de setmana si anem al corredor o no sé què, i per Nadal si tens llar de foc perquè es va molt romàntic estar a la vora del foc, però tens calefacció amb gas natural, molts, i ho encens això. Per això el preu ha caigut. Una tona d'alzina, val, de llenya, ho sap el preu? 130. Depèn dels llocs, però 150, 170 euros, 1.000 quilos, una tona, 150 euros. Aquesta tona, sense el transport a casa. Però sí que amb el transport, òbviament, del bosc, el rematant que es diu, o distribuïdor, 150 quilos. Bé, aquest és l'ús ara actual, malauradament, dels diners, per cremar. És una molt bona fusta per cremar, però és una llàstima, doncs, que per ser innecessari el preu hagi caigut, i d'aquí plora la criatura, però no vull, d'aquí plora la criatura i no puc seguir. Bé, en els alzinars també hi ha això que coneixeu, famós per la llegenda, el bruc. Bruc d'hivern, boal, de bou, boal perquè li agrava el bou, els bous a menjar, aquest bruc d'aquesta flor blanca, timbaler del bruc, El Bruc aquí, bé, hi ha molta toponímia lligada al Bruc. El que no tothom sap és que hi ha diferents espècies de Bruc. Espècies, no varietats, no, espècies diferents. Aquesta és la més abundant aquí al Maresme, el Bruc Boal. Què se'n fa? O què se'n feia i què se'n fa? Les famoses pipes de Bruc. Sobretot anaven a Holanda i a Anglaterra, el Bruc d'aquí, de la rabassa, de la soca. Se'n feien pipes de Bruc, ja no he fumat mai en pipa, molt valorades pels britànics, pel fet que no s'esberlen i que aguanten temperatures molt altes. Això, ara ja té un ús, són cares, 150-250 euros la pipa, bueno, fins a 3.000, encara hi ha catàlegs de pipes de Bruc. Un exemple d'una senyora holandesa que en fa. Però hi ha un altre Bruc més famós i menys abundant, sobretot a l'Obaga del Montnegre, que és el que s'anomena Bruc d'escombres. I aquí, quatre imatges d'una empresa el que fa, tallar el Bruc, en fer les feixines de Bruc, bé, i al final això per què serveix? Doncs per fer parasols, tanques de Bruc i les escombres. I aquestes escombres que fa aquest senyor, que van molt bé per escombrar carrers i llocs així d'usos, amb el Bruc d'escombres, que és diferent del Bruc de les pipes, Boal. No tenim gaire d'aquest Bruc d'escombres al Maresme, però sí al Montnegre, és més humit, li agrada més Centre Europa, però també en tenim. El Bruc també servia per fer feixina i per encendre el foc. Gràcies. Per tant, després del Bruc venia el carbó, o el carbonet ja vegetal, o la llenya, de ben, els forns a pa també i altres forns a mena. Aquí tenim un exemple de tanca de Bruc. Una altra planta típica de, és el que confon a tanta gent aquesta de les boletes vermelles, que sabeu que es diu galzeran, que es confon amb el boix grèvol, molt, moltíssim, cada vegada que l'ensenyo, sí, que està prohibit a Catalunya, no? No. Boix grèvol és aquella de les postals de Nadal amb una fulla similar a l'alzina amb boletes. Allò està prohibit a Catalunya recollir-ho. El galzeran, no, excepte alguns parcs naturals, és un món a part, no s'hi sembla gens, a part de tenir les boletes vermelles, no? Aquesta té un ús ornamental, pràcticament, però en algun lloc també s'havia fet servir per els talls dels filocladis, d'això servia per netejar botes. Com que és tan dur, raspar les botes de vi. Això és una altra planta típica d'alzina, evidentment el marfull, que ara es fa servir en xeroja, el marfull que té aquesta flor, aquest fruit de feminista de color lila, ara es fa servir, ara de fa 10-15 anys ençà, no abans, en jardineria urbana. Aquí a Arenys de Mar hi ha algunes tanques amb marfulls, però fins fa 15 anys no es feia servir per res d'això, ni per res abans, sinó per això, per una cosa que heu vist tots vosaltres, per batre la llana de Cal Matalasser. Les tiges del marfull, les branques, són les més flexibles dels nostres boscos, les que pots vinclar més sense que s'esberlin. I per això els matalassers el feien servir, doncs, quan s'havien de refer matalassos i coixins i tot el que fes de llana, aquests que ara ja estan en perill d'extinció. La cirereta d'Arbós té un... més que la cirereta, aquí hi ha una cirereta d'Arbós, però avui vaig parlant de plantes, no? L'Arbós, o cirerer d'Arbós, és un arbre que està en forma arbustiva sota les alzines, normalment, en terrenys silicis, granítics com el nostre. Aquesta cirereta es fa servir per fer poques coses, melmelades, i per menjar-ne també, però no gaire madures, perquè si no... Col·loca una mica, de fet el nom llatí es diu Arbutus unedo, unedo vol dir que se'n pot menjar només una. Però passada pel sedàs, la marmelada, doncs Tot l'any té fruit, té flor o fruit, hi ha una llegenda molt maca que no sé què temps d'explicar, recollida aquí en Puigcarols al Maresme, sobre el dimoni en banyeta i les flors i el fruit, però bé, l'ús que es fa actual de l'arbós és el mateix que l'alzina. Tallada, tallat i ara, ara, llenya. Abans, però, es feia servir per ebenisteria, fer peces i torns i coses d'aquestes de més valor. Ara, bàsicament, l'arbós es talla amb l'alzina junt i es ven per fer llenya, amb el mateix paquet. Melmelades d'arbós. I bé, un arbre que és molt comú per nosaltres, però molt, molt rar per a la gent de fora, tothom està acostumat a beure vi, hi ha gairebé tot el món culte i occidental, però pocs saben d'on ve el suro. I quan venen estrangers els explico, mira, això, posant aquí Colls de Creu, això, d'aquí ve el suro dels vostres ampolles de vi. No? La sureda. En les zones més humides i silícies, en comptes d'alzina, hi ha alzines sureres, que aquí la gent d'aquí, de tota la vida, no en diu alzina surera, sinó en diu suros. Suro no del material, que també, sinó de l'arbre. Aquell propietari tenia una hectàrea de suros. Suro com a individu, arbre, i suro com el material que n'extraurem. El suro va tenir una època gloriosa, va tenir un deixundiment poc abans de la Primera Guerra Mundial. Aquí a Arenys de Mar hi havia indústria tapera, Sant Pol, Calella, Malgrats, ja no cal dir el que seria la selva, no? Caçà de la Selva, Palafrugell, on encara es manté. Els que ho heu viscut ja sabeu ben bé com va, però el primer suro que s'extreu de l'arbre és aquest suro gris, que no se n'hi diu suro, sinó, algú sap? Pelegrí. Pelegrí. L'arbre, quan té 30 anys, 25 anys, abans no se li ha pogut treure gens de suro. I el primer que se li treu és aquest gris botorut, se'n diu pelegrí. Té un nom diferent, ells en diuen suro, és el pelegrí, la primera vegada que s'extreu suro. Per què serveix el pelegrí? Cabres del pessebre i un esquirol quan es caçaven posats allà en un suro amb pelegrí així, amb la forma i poca cosa més. No té un interès comercial, trinxat també, trinxat i fer per enganxar els pòsters d'en Brad Pitt o qui t'agradi més i poca cosa més. Al cap de 12 anys de ser pelat, el suro, al cap de 12 anys d'haver-li extret el pelegrí, ja se li treu el que s'anomena suro. Poso aquesta diapositiva perquè m'agrada molt per comparar el que és el pelegrí a dalt amb el suro a baix. Hi ha una diferència cromàtica de color, el suro és marronós, fosc, i un altre de textura o rugositat, és més llis. El suro de sota és més llis, està també clivellat, però en canvi el pelegrí és molt botorut, amb forats, etc. Què es fa amb el suro? Es pela, per desgràcia, de la gent que hi penca a l'època de màxima calor, juliol, agost. És de les poques feines de bosc que s'han de fer al pic de l'estiu. Es pela amb l'arbre que es diu amb saba, que és el tecnicisme. Es pela, es porta allà on Caçà de la Selva i Palafrugell, bàsicament. Es bull, es posa 40 dies a sol i serena. Amb la primera bullida o amb la segona ja queda, perquè esclar, primer es pela, que no ho he explicat, no? Però es pela fent dues incisions, com si fos un cilindre, i en treus dos mitjos cilindres. Això ho bulls i queda pla. I a partir d'aquí entren abans els artesans del suro, es feien a mà els taps de suro, i ara en canvi es fan a màquina, però vaja, es llascava el suro, s'escairava, se'n feien els carreus, i al final es polia i quedava el tap de suro aquest. Tothom pensa que si la pana de suro va així, el tap va així. I no, va de gairell. O sigui, tal com es veu en aquesta... Si la pana de suro és així de llarga, els taps es fan així no de dalt a baix, no travessant-ho, sinó longitudinalment. I es venen. Aquest negoci va tornar a tenir una puixança. La gent havia abandonat, els propietaris forestals de la nostra contrada havien abandonat l'explotació del suro, però fa uns 15 anys, potser 20, som ja, perdo, sí, uns 20 anys, va tenir un nou renaixement arran de la moda del vi i també gira, no? I va tornar a ser rendible tornar-ho a aprofitar. I la gent escoltava les benzines, aquest m'ha pagat tant per tantes hectàrees, i va tornar a començar a explotar els seus suros. Ara torna a haver-hi un nou decaïment, el que compra el suro demana una qualitat suprema, i només que hi hagi una mica del que no els agrada, que és que hi hagi unes formigues, uns foradets, tal, pam, fora tot. Els Inars i Pinedes, els Inars i Suredes han estat dominants al nostre territori, però quan el drink del diner davallava, els propietaris havien de pensar en noves fórmules per compensar la pèrdua econòmica. Una, els pins. Els pins aquí són forçats per la mà humana. Sense espècies humanes, sense home, aquí no hi hauria pins, excepte arran de mar en un penya-segat. De pins en diem de moltes menes, però tenim aquest que conforma i dona personalitat al paisatge del Maresme, que és molt abundant al Maresme i molt escàs al país. El pi, pinyer o pinyoner, que si fa aquesta forma, el pi, pinyer o pinyoner, diu pinyoner per què? Diu perquè fa pinyons, no? Tots els pins fan pinyons. I, home, això ho faig, no em passa. Home, clar, perquè aquest és l'únic. No, l'únic no. L'únic que fa pinyons que nosaltres ens podem menjar. Tots els ratolins i altres feristeles de bosc es mengen els pinyons de tots els pins. Però com que qui posa el nom som nosaltres, aquesta és l'única espècie que fa pin... Perdó, d'Europa, que fa pins, fa pinyes, que fa pinyons que ens podem cruspir nosaltres. N'hi ha un altre que ve de Manxúria, que és el que ara competeix amb el nostre d'aquí, de la Xina, és una metàfora dels temps moderns, també en pins. El pi de Manxúria és el que ens podem menjar els seus pinyons a meitat de preu, em sembla. A 50, no? Meitat? Vaig bé? El pinyó d'aquí està a 80 euros al quilo, 70? Sí, bé. Del pi pinyoner poca cosa se'n fa, fusta de molt mala qualitat, molts nucs o nusos, es talla, palets, pasta de paper, poca cosa. El principal negoci ara, avui per avui, és abastar pinyes i extreure'n els pinyons. És un negoci molt opac, poca gent mereixeria un reportatge, perquè només hi ha 3 plantes espinyocadores a tot el país, on que concentra el 100% de tota la producció, tot a ballar mateix. En aquest cas, a 30 passes, aquí entre Sant Celoni i Llinars, allà on la Tordera passa a ser Besòs, ja no ho sap tanta gent, a 30 passes és el canvi d'aigües d'orientació. De 30 passes cap a llevant és el riu Tordera, de 30 passes cap a ponent, és riu Conca del Mogent i del Besòs. Bé, allà a 30 passes hi ha una d'aquestes plantes, és un món misteriós, surten amb garrots, amb això, no volen, cadascun dels amos té una tecnologia diferent de l'altra, no permeten entrar amb càmeres, només s'hi confien molt amb algú, han anat polint ells mateixos, no hi ha, amb tot rebem la tecnologia alemanya, o austríaca, o danesa, de l'alta tecnologia, amb això no tenen pins pinyers ni a Alemanya ni a Àustria ni a Dinamarca per posar-se a cavilar i a pensar en tecnologia, i per tant l'han dissenyada, ideada, executada i millorada la gent d'aquí, i no vol que la competència ho vegi. La pinya s'escalfa, se'n surten els pinyons amb una tecnologia de cop i vibracions que ha de ser molt, molt precisa, perquè si piques massa fort trenques el pinyó, i si piques massa fluix no l'obres el pinyó. I doncs, en treuen aquests pinyons que són tan bons a gust que sembla que, i que fem servir bàsicament els catalans, a Finlàndia no els fan servir per temes de panellets i coques i per menjar. El pi bord, que en diem aquí al Maresme del que s'anomena el país pi blanc, pi bord, aquí, ja ho diu la paraula, no té cap, ni per cremar gairebé, va molt malament, és el que agrada més als esquirols, que tot sigui dit, donava lloc a un plat típic d'aquí, d'aquesta contrada, l'arròs d'esquirol, sí? Que es va deixar de fer oficialment l'any 82 quan es va prohibir la caça de l'esquirol a tot el país, abans no, i la gent cuinava arròs d'esquirol, no sé si ho sabeu, i qui l'hagi menjat, no? Arròs d'esquirol, típic, Sant Iscle, Arenys amunt, Sant Celoni, Vallorina, aquesta regió de pi... Bé, pi bord no serveix per res. Després vam veure que a les Landes de la Gascunya, a l'Atlàntic francès, doncs hi tenien uns pins que vivien la mar de bé que servien per fixar les dunes, a la zona de Bordeus, Arcachon o País Basc francès, tots són pins allà, ran de mar, i aquests pins el van portar aquí, no, i abans també, no està clar el seu origen, que és el pinastre, el pi pinastre, alguns en diuen pimelis també, etc. Sí? Pinastre, que fa unes pinyes allargassades i molt punxegudes, plantats. Com ho sabem que són plantats? Perquè estan tots alineats i que en tenim molt aquí, Arenys a mar, Arenys amunt, en els vessants mirant a mar. Pi de troncs rectes, tallats, pasta de paper, fusta de mala qualitat, però a diferència del pi pinyer, més recte i més fàcilment comercialitzable. També era molt bo per treure'n la trementina, la resina, de la qual se'n treu l'aigua ras per un cantó i la colofònia o pega grega per l'altre. Ara ja no, la gent no fa servir pega grega, bueno, sí, també per als ballarins, per no relliscar, els escaladors, per guanyar adherència, els dimonis, els pastorets, per, no, els dimonis no, els que bufen, perquè els dimonis surten per les flames del... Però ha perdut un ús comercial fort, però sí que la indústria farmacèutica i de derivats forestals que hi ha entre Sant Celoni, la Vall-llòria i Hostalric, Breda, n'és ple de plantes químiques que aprofiten les resines dels pins. Però hi ha un ús més de dissolvents orgànics per dissoldre pintures i altres coses ja més elaborades. El pinastre. I un últim pi que parla anglès, que vam posar aquí, que té aquest efecte estrany, les pinyes li surten del tronc, ho veieu? Les pinyes són allargades, i a més té una altra cosa curiosa, que és única en els pins de Catalunya, no en els del món, que és que té tres agulletes, les agulletes del pi, que van de dues en dues, ella en té tres. És el pi insigne o pi californià, de les illes del Pacífic de Califòrnia, el van portar aquí, pel mateix que el pinastre, creix ràpid, vol zones humides mirant a mar, a Califòrnia està a les illes, envoltada de mar, i res, pasta de paper, fusta de poca qualitat. Pi insigne, pi americà, pi californià, i un dels causants de la processionària. La processionària ataca molt més en els pins autòctons, els hi fa pessigolles. Perdó, aquí, el pi pinyer li fa pessigolles, però en el pi insigne i en el pi pinastre el deixa pelat. Bé, uns altres usos lligats no ben bé ni a la pineda ni al alzinar, sinó a les brolles, que són aquests estadis intermedis, que és una brolla allà on hi ha matolls, però encara no hi ha arbres, o hi ha arbrets petits, van ser aprofitats en una època per treure, i encara hi són, però de baixa també, per posar ruscos, arnes, per treure la mel. Plantes en flor, romaní, usos medicinals, fer fregues, que en diem aquí, no diu tothom això de fer fregues, diu uns amics fisioterapeutes que es van establir aquí i que tothom volia fregues, diu aquí tothom demana fregues, i no sé, diu no, ells són de fora, un és del Pirineu, l'altre diu sí, fregues no ho havíem sentit mai, això, fer unes fregues, no? Bé, l'alcohol amb romaní, tradicionalment per fer fregues, pocs usos, carmels, aromàtics. Val a dir que les plantes són aromàtiques com un mecanisme defensiu. Tothom sap quines plantes són aromàtiques, no tothom sap que és una estratègia per protegir-se dels que cruspeixen, dels herbívors. Els aromes que fan el bon olor per nosaltres donen mal gust a la planta. Una altra espècie que és aquesta d'aquí, roldó, de marges, de camí, mai dintre el bosc, tenia un ús tradicional aquí a Sant Celoni, a Igualada i a tot allò on hi havia indústria de blanqueig i adobar de la pell. Es posava la pell de vaca a adobar amb les fulles del roldó, que té molts de tanins i servia per adobar la pell. O sigui, l'adobar la pell és per fer perdre la qualitat orgànica, que ressequi i que esdevingui imputrescent. Sí? Ara es fa amb productes químics. Fins als anys 60 es feia amb roldó. També es feia, arenys em consta que també, però jo no ho vaig comprovar, era molt petit, les catifes de Corpus, el color verd, es feia d'aquesta estrella, perquè amb aquesta planta fas així amb els dits i t'emportes totes les fulles. Ara probablement seria prohibit fer això. Aquesta espècie en espanyol en diuen emborratxa cabres i nosaltres en podríem dir mata sogres o mata persones, perquè ens morim si ens el mengem. No, o mata persones, o mata tietes, o mata tiets. Perquè això és mortal per nosaltres. Nosaltres posàvem les catifes de Corpus amb el verd d'aquesta fulla mortal. Ara, amb aquesta dèria cap al risc zero que tenim, que és impossible, risc zero, perquè jo mateix puc caure, em pot caure el llum i adéu, doncs no posaria, perquè si un nen petit s'estira per terra i comença a menjar les fulles, se'n va a l'altre barri. És també la responsable de les mores famoses. El seu fruit té un color morat que no s'assembla gens amb les mores, però amb això, però que clar, que la gent, oh, les mores, morts. Roldó, catifes de Corpus, abans adobar pells, i ara les mores de la bardissa o romeguera, que serveix bàsicament malmelades i per menjar i per poca cosa més i per protegir marges, però que és un enemic del pagès que ha d'estar desbrossant contínuament, si no, entre els camps. Deixant ja el que seria a la gran part de la gran majoria del territori, ens centrem només en les excepcions que he dit. Gairebé tot serien alzinars, tot no, restarien algunes excepcions. O bé a dalt de tot de les muntanyes, les més altes, amb un negre, amb un seny, 800 metres, o bé en llocs molt obacs que no hi toca el sol, o bé en fons de valls, hi ha un altre tipus de vegetació que té uns altres usos. Aquesta foto no es veu gaire bé des d'aquí perquè falta enfosquir, però és la raureda de dalt del Montnegre des de l'avió on viatjava, al maig. La roureda de dalt del Montnegre, 700 metres d'alçada, hi ha una roureda única a Catalunya, a dalt del Montnegre, i clar, té un color verd clar, i tota la resta és verd fos d'alzines i pins. Bé, el roure té el mateix ús que l'alzina: tallar llenya, fer foc, exactament el mateix. Sí que hi ha avellaners allà que té un altre ús, farratge, i sobretot les vares d'avellaner per fer tanques. Molt aquí a casa nostra, perdó, aquesta contrada d'aquí no, a l'Obaga del Montnegre sí, al Montseny també a dalt, i sobretot a l'Alt Pirineu. A l'Alt Pirineu les tanques són fetes totes, gairebé totes, d'avellaner. El cirerer, el salvatge, el bord, que mai fa boscos a les nostres contrades, mai, però sempre hi ha cirerers amb unes raconades amb molta aigua. Tres cirerers, quatre, ben bonics. Aquests cirerers són aprofitats per fusta d'alta qualitat, la fusta cirerer és molt valorada, el problema que tenim és una qüestió de transport. Tenim pocs cirerers a molta distància. Anar-los a buscar, el cost del transport és tan gran que es dispararia el preu de la fusta, o que almenys el mateix no la fa rendible. No tenim boscos de cirerer. El castanyers, els boscos de castanyers, que els agrada tant l'ombra, que aquí no se'n diuen castanyedes, sinó vagues o obagues, la gent, els que treballen als boscos, al Maresme, tots els castanyers estan a l'obaga, a la cara nord. De tal forma que la gent que treballa al bosc encara no en diuen un bosc de castanyers o una castanyeda, una vaga. Ah, allà on hi ha una vaga, aquí es veu la vaga del darrere de la Vilanegra, entre el turó del mig i la Vilanegra, hi ha una vaga de castanyers que servien, a part de farratge, quan hi havia bestiar, per fer els barrils d'arengades, que són fets. Quan la gent menjava arengades, a part del dia de dimecres de cendra, la gent havia... són fetes, no he fet cap estudi, tots els que jo he mirat tots són fets de fusta de castanyer. I també els cèrcols a les botes. El vern, que junts fa una verneda, que com diu el barri de Barcelona, que està al costat del riu Besòs, no en queden ja, de litorals, les vernedes les hem esquilat totes d'arran de mar i només les tenim muntanya amunt, allà on l'aigua baixa. Fa una fusta impudrescent que era molt valorat per fer encofrats de formigó a dintre l'aigua. No es podreix la fusta, i com que és un arbre que viu la fusta, i bé, però tampoc donava diners ni al vern, ni a l'avellaner, ni al castanyer, i allà on hi havia verns, on hi hauria d'haver hiverns, els hem tret i hem plantat uns arbres diferents, que són plàtans de l'Àsia o Amèrica, una barreja, o pollancres. Això. Plàtans, això és Hostalric, o pollancres. Plantats, com ho sabem que són plantats? El mateix que el pinastre, Esperit Castrense, un darrere l'altre, i en comptes de plantar naps, raigràs, tomàquets o, se m'ocorren, mongeteres, en aquests llocs tan humits, amb tanta aigua, que s'entollen, que s'estanyen i que les plantacions no s'hi fan bé, perquè, bueno, depèn de quines, clar, perquè no volen aigua contínua allà a la superfície, en superfície, i planten polls, pollancres, és el mateix, o plàtans. Què se'n fa d'això? Fusta de mala qualitat també, per pasta de paper, sobretot, o palets o caixes de fruita, capses de fruita. Es tallen de cop. Això és un bosc regular, a diferència dels inaconceptes. És un bosc, una plantació regular. Tots els arbres tenen la mateixa edat. Quan diuen que per Nadal que cada gall li arriba el seu Nadal, doncs el dia que li arriba el Nadal a aquests arbres, allà on hi havia un bosc d'arbres, res, herba. Allà on era frondós i ombrívol, demà hi pots anar amb la tovallola a prendre el sol. Perquè tots, amb un alzinar no es fa així. Quan heu entrat amb un alzinar hi ha alzines grosses, mitjanes, mitjanes petites i petites. I quan es tallen es fa el que s'anomena una aclarida. Ve un senyor abans, marca els arbres que tallar i tallen només els seleccionats. I sempre hi ha arbres. El sistema alzinar es diu aclarida, aquest sistema es diu tallada arreu. Tot. També es fa amb els boscos de ribera. Els boscos de ribera que reixen el riu tots tenen la mateixa edat i quan decideixen tallar, aquell lloc ombrívol passa a ser assolellat. I l'última opció és el no bosc. Tot això de l'alzinar natural, bosc natural, a pinedes, brolles, ho fa el dring del diner. A Catalunya el 83% dels boscos són privats. La gent paga impostos i com que paga impostos per un bé, intenta extreure'n un rèdit. Com que hi ha hagut una davallada de la rendibilitat del bosc mediterrani, doncs la gent, els propietaris s'han hagut d'anar espavilant. Ara no entraré en l'evolució. Que si no, fora bosc, vinya. Vinya, fora la vinya, posem maduixes. No, fora les maduixes i posem kiwis. No, fora els kiwis, posarem pastures. No van en aquest ordre. Però hi ha una opció que és el no bosc. Fer artigues, que vol dir cremar bosc i sobrepasturar-lo perquè no hi pugui créixer el bosc, i posar-hi vents, també davallada, de la raça ripollesa, que és la que tenim més o menys de Mataró cap amunt, és una raça diferent que no tenen els altres llocs de Catalunya, aquesta tacada, vents, pastures, l'altra opció, vinya, en una època, fins als anys 50, 40, o l'altra opció, cirerers, també desapareixent, com la vinya, abandonant-se. N'hi ha, però menys que fa 30 anys, i fa 30 anys menys que... Si era, això seria l'opció no bosc, fora el bosc i fem uns conreus, camps. O bé, en altres èpoques, forns de calç. O forn de pega grega, com aquest d'aquí d'Olzinet, els coneixeu? El forn de calç, no era molt ràpida, s'agafaven vetes a llocs que hi havia carbonat càlcic, que no és gaire abundant al Maresme, sí molt al Garraf o a Menorca, la pedra aquesta calcària, aquí no en tenim gairebé, a Pineda, a dalt a Montnegre, algunes vetes. Es posava dintre del foc, es feia amb llenya, tant l'altre condicionant és que hi hagi pedra amb calç, i el segon que hi hagi llenya a prop per escalfar-ho a 1000 graus, la pedra. Aleshores, amb això, el diòxid de carboni desapareixia, el carbonat càlcic, per una reacció química, es convertia en òxid de càlcic, que és el que la gent popularment coneix com a calç viva. I amb això, arrebossats de parets, ciments i també impermeabilitzacions o cisternes. Forn de calç, els últims en sem els anys 55-60. I a Can Valls, els Dinelles, aquí darrere, doncs hi ha aquests forns de pega grega, que gràcies al qual es coïa la llenya per extreure'n amb una doble destil·lació aquestes resines per treure'n la pega aquesta que s'incendia amb tanta facilitat. Tot això ja ha passat a millor vida i el canvi actual són els boscos lídics. Hem passat d'un bosc productiu, que la gent tenia boscos per fer diners, a un bosc lúdic per passar el temps, per passar-nos-ho bé, cadascú de la seva manera, un per fer exercicis espirituals, un altre per córrer, l'altre per baixar pes, l'altre per investigar, ara ho veurem. La causa de tot plegat, si hagués de fer una síntesi del que ha passat als boscos, estaria posat en aquestes quatre fotos de Catalunya, i ara us explico. Aquí els quatre factors que han provocat la revolució total als boscos mediterranis. El primer, aquest animaló, que té un fibló, com una xinxa, que és la filoxera. La filoxera es va carregar el 90% de les vinyes de Catalunya, va entrar el 1885 per la Catalunya francesa, va entrar l'espanyola, i d'aquí va anar fent molt de mal. Van quedar alguns ceps que van resistir i a partir d'aquests ceps van ser replantats i va ser lluitat. Però molta gent va dir, fora, he perdut tota la producció. Deixo la vinya, què hi faig? I planto, fora, m'he cansat. I allà on hi havia vinya, si abandones la vinya, que acaba vent-hi, bosc. Una causa, això entra el 1887-85. Segona causa, que ja l'he esmentada, la bombona de Botà. Els boscos d'Alzina, on la gent eren tan rendibles que provocaven migracions de tot Catalunya que venien a viure aquí, famílies senceres, a guanyar-se la vida, la bombona de Botà acaba amb les cuines de carbonet i el carbó i tururut violes. L'alzinar deixa de ser rendible i qui té boscos d'alzinar, doncs molt bé, ja que no és rendible no aniré a treballar per perdre encara més diners. I l'abandona. Què provoca la bombona de Botà? Doncs que no només la gent deixi de treballar alzinar, sinó que la bombona de Botà, que és un alzinar, el bosc alzinar, s'engreixi. S'engreixa per què? Perquè ningú hi va treure ni feixines de bruc, ni carbonet d'arbós, ni res. La biomassa, el pes d'unitat de superfície d'un alzinar, cada cop pesa més perquè ningú va treure en res. El tercer factor és la industrialització, que aprima el sector primari és pesca, ramaderia, en el nostre cas buscarols, forestal, l'aprima, la gent està cansada de fer massa hores per guanyar massa poc i se'n va a les indústries, on tens assegurat un salari, o tenies assegurat un salari, i uns horaris, i cap de setmana o diumenge abans, ara dos dies, i fins i tot divendres a la tarda ja lliure. I el quart factor molt important, que és l'últim. El 600, com a símbol de tenir accés a un mitjà de transport que sense cansar-te et porta quilòmetres enllà, provoca que la gent que ha anat a les ciutats, que ha abandonat les muntanyes, al cap de setmana, d'una forma fàcil i senzilla, pugui anar a gaudir de la muntanya. En resum, tenim unes muntanyes buides de dilluns a divendres, productivament, de treballadors, i tenim unes muntanyes plenes de dissabte a diumenge de treballadors de la indústria que van allà a trobar-se bé amb el que van, d'on venien els seus pares o avis o ells mateixos. I no és, dit d'una altra manera, la gent anava al corredor dos cops l'any i ara hi ha gent que cada setmana hi va, doncs, a menjar, a tastar el xai d'allà de Llinars o l'allioli d'Excels que hi fan cada setmana. Això sense el cotxe no és possible. En definitiva, Can Cintet o Can Jaume Alzina, les cases s'enrunen, la gent se'n va de la pagesia de muntanya, quan dic de muntanya vol dir de vessant, a Catalunya no en tenim gaires, però si tinguéssim muntanyes que fan, fessin 100 quilòmetres planes, són més rendibles, costen menys a treballar i donen més diners, se'n va. La caça, que és un medi, que és una manera, al principi, de complementar proteicament allò que tu no tens en la teva finca, el caçador, el pagès solia ser també ser caçador. I vaig a caçar quatre conills i encara poso aquest tall a la cassola, no? Perquè si només, i encara més a Castella, en terres de cereal, si aneu a Castella, hi ha una dèria per la proteïna. Hi ha molt de cereal i poca proteïna. Els caçadors passa a ser ja un esport, ara en decadència, en els últims 10 anys hi ha la meitat de caçadors que hi havia abans, ha desaparegut la meitat per envelliment. Els bolets el mateix, el que passa a ser la senyora aquesta que va tanta gràcia que va popularitzar el món dels bolets, els bolets, la gent de pagès anava a buscar bolets i mira, feia una truita de bolets i tot això que t'estalviaves. Ara doncs és un aspecte lúdic, que si estic a l'atur o tinc un dijous al matí, me'n vaig amb els amics, anem al corredor a Vallburguina a passar-ho bé, no? Els bolets. Altres exemples, a partir del cotxe, això. Coneixeu? Això és el corredor. Anar a estirar, a córrer, que els bailets s'enfilin pels arbres, a jugar a futbol, els altres fent la carn a la brasa, a passar-ho bé. No té un nom específic aquesta activitat, no el té. Seria una barreja de jugar a futbol, cuinar, relaxar-se, córrer, els bailets. Aquesta és una foto que vaig fer en una antiga pastura, una pastura abandonada que s'està tancant, on la gent es posava al mig, es treia les... això és a dintre del bosc, i es posava aquí amb unes tombones a prendre el sol al maig al corredor. I estaven tot el dia aquí. Són canvis d'usos. Això genera una afluència massiva, no tot als boscos més pròxims a les grans ciutats, i que s'hagi de regular. Prohibit el pas, motos sí, per la dreta, santuari aquí, cartells, abans no calia. Els poca gent que vivia allà i treballava, es coneixia el territori, no calia cartells. Ara no hi viu gairebé ningú i hi va 3.000 vegades més gent i calen cartells deslligada del territori. O bé, aquests cotxes o aquests altres, tots, el santuari del Far o el santuari del Corredor, no per devoció catòlica i cristiana a les Mares de Déus, per marianisme, sinó per devoció per les costelles aixà i l'allioli i altres coses. Centenars de cotxes als santuaris. O bé aquestes àrees d'esplai que es diuen ara, que les podríem dividir en d'hivern o d'estiu, perdó, d'hivern o d'estiu, la diferència no és només l'arbre, aquestes de plàtans, aquestes d'hivern, que jo en dic, a l'hivern perden la fulla i toca el sol. La gent busca el sol a l'hivern. I a l'estiu busca l'ombra. I la de Lourdes, d'Arenys amunt, té aquesta, que són, no recordo si són pinastres o pins insignes, però la part de dalt de Lourdes són alzinars. És un alzinar de llavor. L'única àrea d'esplai que he vist a la meva vida amb un bosc d'alzines. La de Lourdes Arenys amunt, ombrívola de mala manera, posada en una vaga de muntanya, per tant no triomfa el gener, triomfa al maig o a l'estiu quan fa calor. Hi ha més usos, l'educatiu, anem a fer sortides per conèixer les plantes, això jo aquí a Montserrat amb un grup de que aprenen anglès, etc. Sortides educatives del suro, explicant el pelegrí al suro amb un grup a Tordera, caire educatiu, pedagògic, naturalista, s'han de posar cartells, científic, gent de la universitat, científics que van al bosc a mirar molses, a mirar quines espècies, amb quin objectiu? Científic. D'allò en sortiran uns duros? No, científic, saber quins animals viuen, quina, en primer lloc, només científic, d'inventariar. Això és un pigot verd, d'aquella que fa aquella... fa com una rialla, el pigot verd. Eh? És el pigot més gran que tenim aquí, menja formigues i se sent per aquí els entorns arenys. Eh? Ara n'arriba... Cavalls... Motos d'enduro o de trial? Trial. Són dos mons diferents i dues regulacions diferents. No, aquí tenim les motos de trial que fan que Catalunya sigui puntera al món amb trial. Trial és un món que són menys persones que van més a poc però que va, els agrada, òbviament, els llocs més sensibles dels nostres ecosistemes naturals, que són els torrents. Com que d'anar saltant de roca en roca, el trial, els trialers adoren resseguir com una becada els torrents del Montnegre del Corredor. Està prohibit. I què hi ha en els torrents? Què té els torrents que no tingui una altra zona? Bé, el torrent és l'únic lloc on hi passa l'aigua. I on lloc hi passa l'aigua, d'un lloc on hi ha aquelles molses, on hi ha aquells peixos, on hi ha aquelles salamandres. És una zona sensible d'una forma natural. Trial, enduro, o motocross, que en deien així, és un altre tipus de problemàtica. Pistes, anar ràpid, xocs i morts. Ja els he vist, el corredor, castanyes fortes. I hi ha una altra problemàtica lligada a manca de matrícula, manca d'assegurança, és i o, manca de matrícula, manca d'assegurança, no tenir l'edat, i em sembla que ja no em queda res, i alguns no tenen ni matrícula ni assegurança ni tenen l'edat, passa. Ha costat, però s'està intentant regular, però vaja, la problemàtica de l'enduro si vas per camins és poca, el soroll, i el soroll no està molt clar que sigui gaire negatiu pel bosc, 4x4, va haver-hi una època, se n'ha perdut la mena, que la gent agafava el 4x4 per anar a fer tours de 4x4, per pista, ha baixat això. Anem a fer una travessa en Pirineu 4x4, amb cotxe, amb la dona, amb els nens, anar recint pistes, ha baixat. Bicicletes de muntanya des de fa 20 anys, tota la vida havia hagut bicicletes, però cap de setmana, i l'últim, penúltim, el paintball, que és això de disparar boles de coloraines. Sí? Això es fa molt, evidentment, qui vol sol hi pot anar, millor un grup, perquè sol no jugaràs sol, no et pots disparar tu mateix, però ara està bastant, torna a estar de moda amb el que s'anomena coaching amb empreses, o sigui, fer que els treballadors vagin tots a la una i tal, doncs fan, mira, a fer coaching, anem una jornada un matí a fer paintball. Això de vegades et deien, oh, la sortida als boscos per ser rendibles al paintball. Home, no, hi ha molt més bosc, ara en parlarem, que treballadors i que paintballs puguis posar, no? Però bé, és una altra sortida que en alguns llocs ha anat bé per 3 hectàrees, per 5, per 10, però per poca cosa més. I el penúltim, els parcs d'aventura, que en diuen ara, Tirolina, que hi ha Jalpi Aventura, que diu a la ràdio, Jalpi Aventura, o sigui, Can Jalpi, hi ha un d'aquests parcs amb molt d'èxit, entres el cap de setmana, famílies que porten els nens i es pengen i tirolines i bons amics, entre setmana, instituts i empreses també. Empreses que van allà doncs, també a fronxar-se, oh, que xur, riure i fer equip. I la gent s'ho passa i després acabes, com sempre, amb un dinar. Tot s'acaba amb un dinar, al final. I l'última, els quads. Això és un quad perquè l'altre dia vaig fer una conferència i algú em deia treu el quad perquè molta gent no sap què és un quad. Home, doncs també, com que les xerrades serveixen també, això és un quad. Comença a ballar el quad ara. Va tenir un moment molt fort de fa 10 anys ençà. De fa 2-3 anys ha començat a ballar pels accidents i morts. Això té molta força, n'hi han de 3 rodes i de 4, i té un problema inestable, els revolts. Volquen amb molta facilitat. I té un altre problema, que si vas amb quads per llocs on gairebé no hi ha ningú, no passa res. Però com que la gent li agrada la velocitat i vas en quads des de la font de la Figuerassa al corredor, allà hi ha una persona rere una altra i un cavall i un ciclista i un no sé què, i hi han hagut castanyes fortes i morts aquí, per això. Bé, en definitiva, hem passat de l'ús d'un ús productiu on el propietari el que volia era què puc fer perquè aquesta propietat em puc treure el màxim de diners. I qui els veia aquests diners? El propietari, òbviament. A un ús lúdic on el propietari no veu ni un duro, ni un euro, i tothom en gaudeix. Hauríem de saber ja, què podem fer per monetaritzar aquesta externalitat positiva ambiental que ens està donant el propietari. El propietari és tan esplèndid que ens hi deixa anar per allà fins i tot a robar-li els seus bolets. No robar-li perquè és permès, però a treure-li els seus bolets. I al final acabaré amb una reflexió sobre això. Bé, però aquesta és la síntesi. D'un bosc productiu per fer diners que se'ls emporta el propietari, 85% dels boscos a Catalunya tenen propietari, nom i cognoms, i el 15% restant de tots, comunals al Pirineu, comunals del municipi, i sinó Diputació, Generalitat, però en l'Alt Pirineu encara molt comunals, pertany a tot el municipi, a tot. Com diu el meu amic Martí Boada, som un país de bosc que no ho sap. Som un país de bosc que no ho sap. Estem a la Champions League del bosc a nivell europeu, no hi ha cap país a Europa que tingui tant de bosc com Catalunya. Només dos empaten amb nosaltres, que és Eslovènia i Finlàndia. I para comptar. Dos terços gairebé de la superfície de Catalunya és forestal, però un 40% és boscosa. Com es menja això? Si forestal vol dir boscós, no? I amb això sí que ara poso atenció amb això, perquè boscós què vol dir? Que hi ha arbres. I forestal què vol dir? Que hi ha arbres, però no, legalment no. Legalment, d'acord amb les disposicions legals de Catalunya i de tota Europa, un terreny és forestal quan no hi ha ni pastures ni camps. Dit d'una altra manera, si hi ha matolls, si no s'aprofita, és forestal. Hi ha un arbre allà? No, però és terreny forestal, legalment. Ecològicament, en canvi, un terreny forestal és només el que té bosc. Quan llegeixo jo per feina estadístiques sobre el percentatge de superfície forestal, no sé mai si m'estan referint al forestal de veritat, el veritat, el real, és l'ecològic, que hi hagi arbres, o el forestal legal, no pastures ni camps, o sigui, brolles, matolls, landes, herbeis, abandonar. Forestalment, Catalunya, dos terços, bosc, forestal legal, 40% bosc, gairebé la meitat de Catalunya és bosc. Com, posat uns exemples, com molt més que el Canadà, 34%, que els Estats Units, 33%, que Alemanya, i ja no cal dir-ho, que el Regne Unit, 12%, gairebé 4 vegades, 3 cops i mig més de bosc aquí que el Regne Unit, que tots veiem aquests paisatges verds de les pel·lícules, però clar, confonem verdor amb forestal. Tenim molt més bosc. Per tant, nosaltres no hi ha cap altre país a Europa que tingui tant de bosc com nosaltres, excepte Eslovènia, Finlàndia, i ens sembla que d'esquillada, no sé si Àustria i Suècia s'hi acosten, i prou. Això, tenim 1,2 milions d'hectàrees forestals. 1,2 milions. Això de gent, la gent que segueix contant. La solució als boscos és el paintball. Home, el paintball són 5 hectàrees. Divideix 5 hectàrees, 1,2 milions entre 5. Necessitaries venir l'exèrcit de tot el món a fer pràctiques a Catalunya. Hem de trobar la manera del desllorigador a la causa principal de la gestió dels boscos. Actualment és el moment de boscos que tenim més bosc de tota la història. Tenim tant de bosc com fa 1000 anys. Ara hi ha més bosc que fa 40 anys i fa 40 anys més que fa 100. Això ho dic perquè cada cop quan hi ha incendis, el bosc, ens esforcem. A Catalunya no. A Almeria sí. A Catalunya no. Cada any hi ha més bosc. I no ho és per la filia ambiental de les persones, sinó per l'abandonament dels camps. D'aquests boscos, un 70% són els que hem parlat avui, mediterranis, alzines, suros, pins, un 5% són aquests avets d'alta muntanya, un 20% són roures i fajos, i una dada que a mi m'agrada posar en relleu és que de les 140 espècies que hi ha des de Cork a Irlanda, a Moscou, des del Cap Nord a Noruega a Gibraltar, hi ha 140 espècies d'arbres. Descomptant els plantats a l'arbre ampolla que planten per jardineria que ve de Papua Nova Guinea o la Tipuana de Colòmbia, aquí a Arenja, descomptats els de ornamentals de pobles i ciutats. 140 espècies, a Catalunya en tenim 100. Amb un petit terreny, de molt petit percentualment de tota Europa. Les pinedes de pibord i els alzinars doncs són el 40% de la superfície i tenim 2.600 milions d'arbres a Catalunya. 30% d'alzina, pi blanc un 10% i pi roig 9%. Diu, home, no concorda allà, no? Allà és en superfície. Pinedes i alzinars, percentatge de superfície. Això és amb unitats d'arbres i no casen, perquè els pins estan molt apretats. Les alzines n'hi ha moltes, hi ha plançons, hi ha moltes unitats. Bé, Catalunya és un país de bosc, no ho sap, juguem la Champions League a nivell europeu, som el territori més bosc juntament amb els eslovens i els finesos, però no hem sabut, a diferència d'ells, que sí que han sabut trobar el desllorigador, els propietaris d'allà es fan ric gràcies als boscos, nosaltres no. I tenim dues sortides per trobar-lo. Això no ho havia dit mai així, però dues. Una, trobar un ús productiu nou, desconegut fins ara, que els faci rendibles, per dir-ho d'una forma de botada i així, doncs que alguns components de la cirera d'arbós o de l'alzina siguin bons per cosmètica, d'alta cosmètica, i que la gent vingui a collir alzines per alta cosmètica, que són productes amb un valor afegit altíssim. Alta cosmètica o química o que sigui. O som capaços de trobar un valor productiu, un valor productiu i rendibilitat i crematístic a algun dels productes dels boscos, o bé fem al revés, monetaritzem els serveis lúdics que actualment ofereixen. Que el propietari entregui un rèdit de permetre'ns que les seves 100 hectàrees hi passin 200 persones en bicicleta, hi vagin dues persones a buscar bosc, el que sigui. Només hi ha o això o les dues coses alhora. Això està subjecte a la subvenció pública i en una època com la d'ara de contracció de diner públic brutal i en una època ni amb la puixança quan hi havia cal donar més a 1.200.000 hectàrees de bosc. Quants diners? Els diners hi són, però aleshores adeu educació, adeu sanitat. Els diners públics són limitats. Si els poses més en els boscos, els has de treure d'algun lloc. O rendibilitzem el bosc per ell mateix com a productiu, com havia estat fins fa 50 anys, o fem la revolució de monetaritzar aquesta externalitat que ens està donant ara, que és que anem de franc, fins i tot hi fem curses de franc, on qui organitza les curses fa diners, i molts. Això està, doncs, ara que la gent paga 300 euros per anar a córrer, per una cursa de diumenge, les bones, l'organitzador fa diners i el propietari no en veu ni cinc. O això ho resumiria una frase d'en Ramon Folc, diu: ara que hem après a internalitzar els costos ambientals, i ara ho explicaré, no es tracta d'externalitzar els beneficis ambientals. O sigui, ara que hi ha els costos ambientals d'una empresa que contamina el riu, ja no és com abans, que diu no, ja ho pagarà el govern, sinó que l'empresa paga un cànon gràcies al qual es paga part de la depuradora. El cost de depurar l'aigua l'ha d'incorporar l'empresa. El cost dels residus que deixaves en un marge, l'empresa ja el paga. Han internalitzat el cost ambiental. Ara que hem internalitzat el cost ambiental, no es tracta de quan una cosa té un benefici, bolets, mel, curses d'aquestes d'anar a córrer, que la gent s'ho passa bé, no es tracta d'externalitzar, o sigui, regalar aquest benefici per part del propietari, regalar-lo a la societat sense treure'n res a canvi. Gràcies per tot i a disposar.
Hola?
Sí.
Us volia parlar d'una curiositat i una pregunta. Jo tinc família a l'Argentina.
A la Sènia?
A l'Argentina, una mica més lluny, sí. A l'Argentina. Doncs fa uns anys hi havia d'anar i els meus parents d'allà em van demanar que els hi portés dues coses molt curioses. Una era pinyons i l'altra era safrà.
Diu, perquè és
safrà. De les dues coses no n'hi ha a l'Argentina. O sigui, els pinyons em va estranyar molt, amb aquella enorme quantitat de bosc que tenen, no tenen pinyons. Bé, aquesta és la curiositat. Sí. No sé per què és així, però es veu que és.
Sí.
I la segona, m'ha cridat l'atenció el que has dit, que la indústria dels pinyons, segueixo amb el mateix, era opaca. I et puc dir o afegir alguna cosa a aquesta opacitat.
Sí.
Jo sé d'uns negres, uns negritos d'aquests que estan per aquí,
sí,
que van recollint pinyes,
sí,
i les venen al sud de França. Et pregunto a veure si saps què hi van a fer per allà.
Si sé què van fer amb els negres o amb els pinyons. Oh. Hola, la primera cosa és interessant. Sempre donem, i a mi em passa, que allò que és comú per nosaltres és comú pel món. I no és així, la major part de vegades. Aquests pins que nosaltres veiem aquí són molt escassos, el suro el mateix, però jo, perquè tinc coneixements d'això, quan venen estrangers perquè els estrangers han vist el tap i se n'han begut moltes d'ampolles, però no saben d'on ve, no saben ni si és un arbust ni si es recull un arbre d'una cosa que li treuen una cosa que es diu suro, però recollit com si fos un fruit, no ho saben. I per això, si puges per Collsacreu o vas cap a Torrembó, doncs aprofites, mira això, pares el cotxe i tal. El safrà, el pipinyer i tal, no conec les espècies, però que es mengin els pinyons, nosaltres dues segur, però em sembla que n'hi ha una més i prou, a tot el món. Les persones, ratolins i altres. No. Sobre els negres i això, l'únic morts que hi ha hagut aquí va ser per conflictes amb pinyes. Perquè hi havia moltes coses, passaven moltes coses, però una de les quals era el rematant, o la persona que deia, mira, venien els negritos i tal, escolta, vols guanyar-te 4 duros? Sí, sí, sí. Doncs vés cap allà a aquells boscos, agafes allà uns sacs de pinyes i agafes unes pinyes que s'abasten enfilant, ta, i les portes aquí i tal, i s'emportaven una altra mena de pinyes, la del propietari, que no s'estava per orgues, i li fotia un d'això. Hi ha una altra picaresca, a més, els que treballen legalment, els que tenen el permís del propietari per abastar pinyes, que no hauríem de veure si hi ha contractes, però que tenen el permís i per tant van ensecant les pinyes, aleshores passen també cotxes, furgonetes, i les carreguen i se'n van. Segona picaresca. I la tercera, aquesta de França, no la sabia. Aleshores què és? Porten les pinyes d'aquí allà? perquè allà es menja abundant i deu haver-hi una... De... Bé, doncs s'hauria de veure. El quilo de pinya està... El de pinya, a quant està? El de... No el de pinyó. El de pinya, les últimes dades que tenia, 18 cèntims. 20. 30 pessetes, un quilo de pinyes. O sigui, dues, tres pinyes fan un quilo. Tres, segur. I dues de vegades. Després, el pinyó... Hem dit que a nosaltres el detall està a 75, 80. S'hauria de veure, hi ha aquí, però és que, no, hauríem de veure si allà per què es cobra més, perquè a més hi ha un altre problema, és que encara que es cobri més, els costs del transport és tan alt amb tot, que només de transportar ja perds molts de diners. S'hauria de veure si potser està menys controlat, no tant per preu sinó per control. Aquí han posat una mica més de pressió ara, perquè era un can 60. Era un can 60 tot. La permís, qui ho feia, la propietat, seguretat, el preu, i empatacades, triets i tot. Més preguntes?
Aviam, a mi m'ha agradat molt tot aquest procés que has explicat del bosc, els arbres, etc, etc. Ara, aquest final tenia de reflexionar-hi molt. Sí. Tot té de ser productiu? Tot?
No, no.
Una altra cosa, els boscos han de ser propietat privada? Tots? Aviam, hi ha un tema aquí de propietat privada i productivitat i tots aquests termes que penso que cal reflexionar-los molt.
Sí, jo els he reflexionat molt.
Sí, però aquest, jo m'ha semblat que estaves... pensant molt en que sempre produeixi el bosc,
no.
Que sempre tingui un, doncs un benefici el propietari
no,
d'aquests boscos que no
sé
si
es cuiden. Jo no soc propietari de cap bosc, per tant no tinc cap interès.
Et dic que...
Estaria molt, no, pot estar, hi ha boscos que el bosc
comunals,
es diu d'interès ecològic, no, d'interès ecològic, deixem aquest bosc que creixi, el que sigui, i a veure què hi ha, clar. Per això, si ho paguem tots, molt bé, però si ho té el propietari si té bosc, el que vol treure, com si té una casa o 10 cases...
El
vol
que jo no
res.
Sé aquestes propietats de quins segles venen enrere, és que és tot un muntatge que no ho sé com va.
Bueno,
per això dic que el tenia de reflexionar molt.
Hi ha unes que són feudals, però poques, perquè Catalunya té poc i ha pes al feudal, i les altres doncs, com les propietats, com qui té una casa. Doncs, I l'altra cosa era el bosc. No, els boscos no té per què ser productiu, però pel propietari sí.
Sí.
No té per què ser-ho. Un bosc, si no s'hi fa res, el bosc no és pitjor. No hi ha. Però si no s'hi fa res, el propietari guanya diners i el que intenta fer el propietari és vendre-se'l. Ningú vol comprar perquè no és productiu. I dos, però que sí que si no s'hi fa res, s'engreixa el bosc, que és una manera de dir, hi ha més butà per unitat de volum, això vol dir que el risc d'incendis puja. Més coses. Sí.
Adéu.
Sí, ja ho repetiré jo per tothom.
Algú aixeca la mà?
No, sí.
Voy, vaig amb el micro.
No, si no ja ho repetiré. Aquesta senyora.
No, jo volia preguntar, totes aquestes famílies que s'han fet una caseta al mig d'un bosc,
sí.
Això és una barbaritat,
sí.
Perquè si no netegen el bosc, hi haurà un dia que petarà, s'encendrà tot, sí. I què?
Sí, doncs sí, és una veritat... que no ha passat en lloc del món. Tots pensem, jo també amb Martí de vegades ho havíem comentat, i amb en Ramon Fol, que la gent, de vegades hem vist aquestes imatges, la gent que viu al bosc, no viu ningú al bosc. Ningú. Home, diu, a la selva amazònica, els indis, no, tampoc. Els indis de la selva amazònica, gairebé tots, viuen arran d'un riu amb una clariana. La gent no viu a dintre del bosc. I a la taigà siberiana la gent no té pop, no hi ha pobles a sota dels pins.
No, clar.
Hi ha zones esquilades i el poble. Les urbanitzacions que van aquests bolets que van aparèixer als anys 60 és un fet insòlit al món. Yeah. I molt, diríem, falta de seny, com seria, poc assenyat, no? Perquè, i sobretot, perdó, clar, si el mateix ho fas en un bosc de Noruega, més enllà dels plaers de destrossa ecosistèmica i impacte visual, tu no tindràs problema que a la teva casa surtis un dia cremat i recargolat. perquè no hi ha perill d'incendi forestal als boscos de Finlàndia, molt poc, perdó, no hi ha, no, baixíssim. Però fer-ho això en bosc on, la, on el pi pinyer és una bombona de butà, que si a més no té gas, té resina per acabar de cremar encara més bé, i tens a totes les urbanitzacions els pins a dintre i tal, es va permetre, algunes van permetre legalment, d'altres ja legalment, ara el que hi ha és un decret, hi ha un decret, tota aquesta pregunta ha fet vostè, doncs ara hi ha un decret de protecció de les urbanitzacions, en el qual estan obligades a fer unes franges de protecció, i a partir d'aquí ja comença a haver-hi allò, qui les ha de pagar, qui les ha de mantenir, o és que jo pago impostos, i com que pago impostos, raonament, que l'Ajuntament o Generalitat vingui a fer-me la franja, i l'altre diu, home, és que vostè va voler venir a viure aquí, desliga, i això té uns beneficis, paisatge, tranquil·litat, i té uns inconvenients, perill d'incendi forestal. I sou vostè, la junta que es diu, no sortarà la paraula, les urbanitzacions tenen una junta de... Surt, sí, com si fos una junta de propietat, però té un nom, en diuen... la junta, tal, hi ha una pugna per això, però hi ha un decret a Catalunya, que no existeix a Noruega, ni a Finlàndia, ni a Rússia, sobre ara com ha de ser la prevenció d'incendis a les urbanitzacions. Hi ha més problemes. Les urbanitzacions de les de muntanya, hi ha dos tipus d'urbanitzacions, les que estan a menys de 5 minuts a l'autopista, encara molt desitjades, sortir de casa en menys de 5 minuts, ets a l'autopista amunt avall, i les que estan a 20 minuts, 25 minuts a l'autopista, no desitjades, i els preus cauen. Aquestes moltes van ser com a segona residència, anys 60, no totes, moltes, però bé, les conec. I en l'època de la crisi pel petroli i de la pujada dels habitatges, els pares, els fills no es podien pagar ja una compra, i moltes han acabat amb els fills vivint allà en la casa que s'havia del pare els caps de setmana pencant, jovint allà amb el tiet i tal, pencant. Han agafat els fills, i llavors hi ha un problema, una altra problemàtica social. No hi ha serveis, primera residència, i la síndrome del xandall, que en deien Joan Manuel Riera, director de l'Escola Natural Corredor, gent a les urbanitzacions, sense bar, sense escola, sense serveis, a l'atur, passejant per allà sense saber què fer. Per allò era plantejat per un lloc per anar al cap de setmana i passar el teu temps allà en el jardí, si de cas en el bosc, però vivint allà hi ha una problemàtica ambiental d'incendis i una altra menys conspícua i més implícita, social. A les urbanitzacions de dalt, de dalt, no aquesta que l'aigua viva o no sé, la que pugui estar a prop de el poble. Més preguntes?
Observo que últimament, especialment per aquí a prop de la costa, hi ha moltes espècies invasives. Hi ha la figa de moro que ens està menjant entremig dels pins,
aquí, sí,
per la part alta de Sant Pol.
Sí.
Sí. Entre els garrofers.
Espècies invasives... Mira, em parlava d'aquest tema en un altre lloc. Un apunt. Hi ha espècies exòtiques i les invasives. I jo mateix i els no experts confonem exòtiques i invasives. No totes les exòtiques són invasives. De fet, la gran majoria d'espècies exòtiques no són invasives. Però hi ha les invasives que totes són exòtiques. Bé, jo la figuera de moro no l'hagués posat. Ara està regulat amb decret, llei europea i llei catalana o espanyola, que s'ha de lluitar contra les espècies invasives. Han posat la figuera de moro, que fa 500 anys que n'hi ha aquí, l'atzavara, que fa 500 anys que és aquí, com a mi, sorpresa, i la canya d'anesprar mongeteres i tomaqueres, que fa 700 anys que és aquí, o 1000. Què és exòtica? Segur. Què és invasiva? El Maresme. Jo les atzavares les veig en marges, penyes. La figuera de moro, al Maresme, jo la veig també amb marges. Jo no he entrat mai en boscos amb figueres de moro. Sí? Sí. Sí. Aquest cas seria un exemple de dir, no se sap què fer. La figuera de moro ara, si algú s'hi fixa, n'hi ha algunes que sembla que les hagin pintat de blanc. Sí, molt bé. Carai, els tècnics en plaques aquí. Sí, sí. Hi ha unes figueres de moro que vistes de lluny sembla, mira, art modern, un senyor les ha anat pintant de blanc. Deu ser per la calor, perquè passi menys calor, per repel·lir. És un àfid, una xinxa, un insecte, femelles, a més al castellà, que se la cruspeix, la deixa desfeta. Però tu no veus l'insecte, eh? Fas així, veus com si fos cotofluix. I allò hi ha milers de petits insectes que estan cruspint la figuera de moro. Aquest insecte a Canàries, Fuerteventura, el posen per treure'n un tint amb interès econòmic. I aquí desapareix la... Llavors, aquí ara hi ha un dubte, perquè diu, si és invasiva ens va bé, no? aquesta xinxa, perquè ens la fa, ens l'elimina sense haver de gastar els quartos nosaltres. Però per alt, no se sap ben bé què fer, però dona diners a Canàries i a Sud-amèrica, en fan un tint, que ara em surt el nom del tint, vermell, com la sang. Eh? No. És un àfid, té un color vermell com la sang i ho fan servir per treure'n tints. En canvi, les patates fregides o ungla de gat, que són aquestes que recobreixen els marges d'aquí al cementiri, allò sí que és molt perillós, perquè això sí que s'estén. Si aneu al cap de Creus, tot està recobert de les patates fregides. És aquesta planta que té aquella flor com un de color com un girassol. Ungla de gat. Aquestes estan gastant molts de diners. Les arrenquen, les tiren allà al costat i tornen a créixer. Si les creen... Bé, no és fàcil lluitar contra aquests temes.
Un altre...
Hi ha un parell de preguntes més.
Una curiositat. De les pinyes dels pins pinyoners,
sí,
que arrabassen a dojo per aquí, que no tenen els pinyons fets a dintre, què se'n fan d'aquelles pinyes? Té algun procés per cosmètica, per alguna cosa, perquè s'agafen abans de que hi hagi el pinyó fet?
Llavors, no ho he vist mai, això.
Doncs jo te'n puc ensenyar, perquè tenim...
Les pinyes triguen... una pinya, entre que és fecundada la flor femenina fins a que sigui recollida, ara em recordo si són 6 o 10 anys a créixer la pinya, però que s'estan agafant les pinyes petites.
No, les pinyes verdes, que quan les obres, vull dir, no, el pinyó no està fet encara. No. Llavors, què en fan d'aquest?
No ho sé.
Jo he vist com n'agafen...
M'agafo la pregunta i ho preguntaré. No ho sé.
Sacs, però sacs, molts sacs, i llavors jo em pregunto, alguna destinació en deuen fer? Perquè si no les colliríem.
No ho conec, ho sento. Les coses quan no se saben, no se saben. I no ho sé, però m'ho apunto, ho preguntaré, a veure... Us ho faré arribar a través...
La veu popular que deia que em feien cosmètica d'alguna cosa, però no n'estic segura d'això.
Jo tampoc ho sé. Què més? Última pregunta, potser? Aquí? O si m'ho pregunto, jo ja ho dic.
He observat que d'uns anys cap aquí, cada vegada hi ha més invasió d'heures.
Deure. Doncs tampoc ho sé, jo no ho he observat, això. Enfilant-se pels arbres o entapissant el terra? En bosc de dalt de muntanya o voltant dels pobles? També m'ho apunto, dues preguntes de deures. Bé, gràcies per tot, que hagi estat bé i a la pròxima.